Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Mig miler de pagesos catalans es concentren a aquesta hora pel centre de la capital espanyola de Madrid. Aquests pagesos catalans s'han afegit a la protesta unitària que ha estat convocada avui a nivell estatal per diferents sindicats d'agricultors i ramaders de Catalunya, com dèiem. N'hi han anat uns 500 que han sortit de la Puerta del Calà amb la intenció d'arribar a les portes del Ministeri d'Agricultura. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Els organitzadors calculen que fins a 10.000 pagesos de tot l'estat arribin a la capital espanyola al llarg d'aquest dimecres.
Sí, a més hi han entrat més d'un miler de tractors, tot i que les mesures de seguretat desplegades per part de la delegació del govern espanyol a Madrid han dificultat que alguns d'ells poguessin arribar a l'hora prevista. Les protestes estan tenint un to força diferent al que es va viure a Catalunya la setmana passada. S'hi han vist moltes banderes espanyoles, crits contra Pedro Sánchez i alguns manifestants també reclamant una llei d'amnistia per als pagesos. També s'han viscut escenes de tensió i càrregues entre els concentrats i la Policia Nacional.
Les protestes dels pagesos que no acabaran aquí. La setmana que ve hi haurà un nou tall a Catalunya, a la Jonquera, bloquejant la frontera amb França. Ho explicava avui justament des d'aquestes protestes a Madrid a Raquel Serrat, membre d'Unió de Pagesos, en declaracions a Ràdio Estel.
La idea és el pròxim 28, el dia 28, fer un tall transfronterer, unir forces amb pagesos i ramaders francesos.
Madrid, a banda, anirem també cap al Parlament de Catalunya, on hi ha hagut avui un xoc entre el govern i els comuns sobre si el Hard Rock ha de tirar o no endavant.
I amb un govern que és incapaç de plantar-se davant de projectes com el Hard Rock, ja li dic que nosaltres no hi serem.
De debò que sacrificarem tot això per un projecte que en aquests moments no hi ha les majories en aquest Parlament per canviar-ho?
I la realitat és que el seu govern necessita un acord de claredat sobre què fan amb el Hard Rock.
Els comuns ho situen com una línia vermella, mentre que el president Pere Aragonès està disposat a permetre que es tramiti el casino si això li permet tancar un acord amb el Partit Socialista per als comptes del 2024.
Va ser que també en aquest ple del Parlament s'ha aprovat avui portar al Congrés la proposició de llei perquè els delictes sexuals contra menors d'edat no prescriguin mai. I política a banda, la incertesa, atenció, no s'acaba per als veïns dels blocs de pisos que va caure ara fa 15 dies al carrer Canigó de Badalona. Avui s'ha hagut de desallotjar els veïns del número 5, és el quart bloc que es desallotja.
Sí, just ahir a la tarda es feia fora de casa seva els veïns del número 11 perquè havien detectat unes esquerdes que posaven en perill l'estructura de l'edifici i, paral·lelament, les esquerdes del bloc del número 5 del carrer Canigó les han detectat els tècnics de l'empresa contractada d'urgència per l'Ajuntament. Tot plegat, minuts després de començar aquesta inspecció dels 420 habitatges propers al que va caure el passat 6 de febrer causant la mort de 3 persones.
L'altre de les arts el trobem a la xarxa de trens. Avui, nou dia de caos a Rodalí per un altre robatori de cable de coure. És el segon en només 3 dies que portem de setmana.
Per desgràcia, jo quan agafo l'R7 passa 20 minuts, 30 minuts tard amb una freqüència deplorable. Quan no roben cable, el tren arriba tard. Quan no arriba tard, el tren s'avaria a qualsevol estació.
No han dit res, o sigui, perquè jo he anat a la parada de l'E3 i he vist des de lluny que estava aquest autocar, però no n'hi ha ningú, no hi ha cap informació i no ens han dit res.
A aquesta hora, segons Renfe, la incidència ja s'ha solucionat i els trens de les línies afectades, l'R4 i l'R7, van recuperant les freqüències de pas habituals. Tot això passa en un dia on hem conegut que els catalans consideren que la immigració és positiva per l'economia i que enriqueix la cultura del país.
Així ho recull l'enquesta de valors que ha publicat avui el Centre d'Estudis d'Opinió. Ho explica el director del CEO, Jordi Muñoz.
Tenim actituds positives cap a la immigració en una escala de 0 a 10. La gent es situa de mitjà en el 6,6, que vol dir que tendeix a veure que la immigració té uns efectes positius per a l'economia de Catalunya.
Aquest estudi també diu que cada vegada hi ha més nois joves catalans que creuen que les dones no pateixen desigualtats i que el feminisme ha anat massa enllà.
I en els esports torna la Champions amb una eliminatòria molt igualada pel Barça.
Jo crec que està al 50%, no? Els favorits us ho deixo a vosaltres. Al final nosaltres ho hem de demostrar al camp.
Ho escoltàvem, Xavi no s'atreveix a donar un favorit per l'anada dels vuitens contra els Nàpols. Pol Corrodeira, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. L'entrenador blaugrana ho deixa a la premsa, una premsa que va ser el blanc de les crítiques de De Jong. El migcampista va demanar explicacions als periodistes per les informacions que el situen fora del Barça.
I a la pista de bàsquet, Ricky Rubio tornarà a jugar demà.
Informació d'última hora, serà amb la selecció espanyola en el debut dels d'Escariola a la classificació de l'Eurobàsquet de l'any vinent. El seleccionador ha confirmat que Rubio tindrà minuts contra Letònia en un dels retorns més esperats de l'any.
I a l'hora de la cultura descobrirem el cartell complet del Festival Cruïlla de Barcelona. Entre d'altres, passaran per l'escenari els Pet Shop Boys. El festival que se celebra del 10 al 13 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona comptarà amb una cinquantena d'actuacions. Entre els artistes catalans confirmats hi hagin està Figaflaues, Detallets, Oques Grasses, Al·lèrgiques al Polen o Roba Estesa. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bon dia. La situació meteorològica ens porta a parlar aquesta tarda de molts més núvols arreu de Catalunya amb vents del sud-oest. Aquests núvols fan que les temperatures avui siguin una miqueta més baixes que en dies anteriors, però a les comarques de Girona avui les màximes pujaran lleugerament respecte a les d'ahir en general, valors màxims entre els 15 i els 20 graus. Però molts núvols, però de pluja, cap ni una, ni gota caurà. De cara a demà, al matí tindrem nuvolositat entre variable i abundant a les comarques de Girona, del nord de Barcelona, més clarianes cap a l'àrea del Pirineu i més sol a les comarques de Ponent. I de cara a la tarda, els núvols guanyaran terreny, els vents seran del sud-oest una miqueta més forts, especialment a la costa i també a les comarques de Girona, i això farà que demà les temperatures màximes pugin una mica respecte a les d'avui. I al final del dia, i durant la matinada de dijous a divendres, hi haurà ruixats a les comarques del vessant nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, la cota de neu al voltant dels 1.600 a 1.400 metres d'alçada. I de cara a divendres baixen les temperatures entre 5 i 10 graus respecte a les que tindrem demà dijous. Per tant, divendres al cap de setmana, ambient que tornarà a ser després de força setmanes de rigorós hivern.
Gràcies, Jordi. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Les protestes dels pagesos catalans han arribat avui a la capital espanyola. Mig miler d'agricultors catalans s'han desplaçat fins a Madrid per participar en una nova jornada de mobilitzacions per alertar de la situació que pateixen els treballadors del camp.
La protesta, secundada per organitzacions de tot l'Estat, ha començat a la Puerta d'Alcalá, on hi han arribat centenars de tractors procedents de les 5 columnes que han enfilat cap a la capital espanyola i des d'on avança pel centre de la ciutat amb la idea d'arribar al Ministeri d'Agricultura. Els pagesos reclamen solucions per al sector. Molts dels tractors, de fet, continuen a aquesta hora aturats a la Puerta d'Alcalá perquè la policia els impedeix que puguin arribar al Ministeri. El sector lamenta que les 18 propostes que ha plantejat el govern espanyol no són suficients. Ho explica el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall.
El moviment que s'ha iniciat de protestes, fins que no hi hagi respostes, jo crec que no es té que parar, i la gent també creu que no es té que parar, fins que no tinguem respostes reals a les nostres legítimes demandes.
Com dèiem, Julià, en aquesta marxa hi ha uns 500 pagesos catalans.
Sí, els pagesos de Lleida que hi participen van sortir aquest mateix dilluns a la tarda amb vehicles particulars o també amb tren per fer nit a Segòvia, i des d'allà s'han unit a una de les columnes de tractors per seguir fins al centre de la capital espanyola.
Però és que les protestes de ramaders i agrícoles ja sabem que no acabaran aquí, se n'estan organitzant més per la setmana que ve. Atenció, juntament amb els pagesos francesos de la Catalunya Nord. El tall afectarà la Jonquera, però també altres passos fronterers.
Així mateix ho ha explicat Raquel Serrat, membre de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos, en una entrevista avui al programa La Caravana d'aquesta mateixa emissora.
La idea és el pròxim 28, el dia 28, fer un tall doncs, transfronterer, unir forces amb pagesos i ramaders francesos amb nosaltres. I llavors, bé, i també les altres accessos en França més petits, no? Com són Puigcerdà, Coll d'Ares.
Els pagesos catalans afirmen que les explicacions del govern no els convencen, creuen que no n'hi ha prou amb el que es diu a les reunions i que s'han de fer efectives les seves demandes.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Deixant Madrid, mirem ara ja a Catalunya, on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha mostrat favorable a permetre la tramitació del Hard Rock, com vol el PSC, a canvi de poder aprovar uns nous pressupostos per aquest any 2024. D'aquesta manera, s'aplana el camí perquè els dos partits arribin a una entesa, tot i que el govern encara necessitaria el suport d'un altre partit. I els comuns estan lluny de posar-s'hi bé. Avui s'ha exemplificat al Parlament de Catalunya. Per tant, anem cap allà. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. L'any passat els comuns van aprovar els pressupostos a canvi que el govern no destinés ni un sol euro públic al Hard Rock, però aquest any són més intransigents. Directament no volen que el projecte es tramiti. El diputat David Cid diu al president que no compti amb ells si avala el macrocasino, mentre que Aragonès els demana altura de mires.
I amb un govern que és incapaç de plantar-se davant de projectes com el Hard Rock, ja li dic que nosaltres no hi serem.
De debò que sacrificarem tot això per un projecte que en aquests moments no hi ha les majories en aquest Parlament per canviar-ho? Jo crec que és el moment de la responsabilitat.
El Hard Rock és a hores d'ara el principal escull perquè pugui reeditar-se l'acord de 3 que va tancar-se l'any passat. El diputat de Junts, Albert Batet, veu arriscat que el govern vulgui repetir l'operació del 2023.
I la realitat és que el seu govern necessita un acord de claredat sobre què fan amb el Hard Rock.
o incompleixen amb el PSC o incompleixen amb els comuns. O forma part del Dragon Khan del tripartit.
El PSC, per la seva banda, opta per no tirar més llenya al foc i no entrevalorar el xoc entre Aragonès i els comuns, si bé l'acord del seu partit amb el govern ja està molt avançat.
Gràcies, Judit, paral·lelament en aquest mateix ple del Parlament. També s'ha aprovat portar al Congrés dels Diputats una proposició de llei perquè els delictes sexuals greus contra menors d'edat no prescriguin mai. La proposta ha tirat endavant per àmplia majoria dels grups. Només hi han votat en contra Vox i s'hi ha abstingut la CUP, el Partit Popular i la diputada no escrita Cristina Cassol.
Perquè els menors que han patit abusos sexuals estan en procés d'entendre i a comprendre què els ha succeït i la imprescriptibilitat doncs, assegura que tinguin temps suficient necessari per superar les barreres emocionals.
Sabem que aquesta llei no són totes les respostes, sabem que només és un pas, sabem que és un pas important per nosaltres, és un pas important per nosaltres, que ara va acabar el Congrés.
Encara en política, d'altra banda, fiscals del Tribunal Suprem consideren que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, era el líder absolut de la plataforma Tsunami Democràtic i hi veuen clars indicis de terrorisme.
Segons avança aquest dimecres el Digital i l'Espanyol, a través d'un escrit que redacta el fiscal Fidel Cadena, Carles Puigdemont diu que portava les regnes de Tsunami i era informat de tot des d'un inici. I també defineix la plataforma que va organitzar les manifestacions post-sentència de l'1 d'octubre com un grup organitzat de caràcter terrorista. Aquest informe ja s'hauria entregat a la tinent fiscal del Suprem, que prepara el dictamen definitiu de la Fiscalia.
Un informe que surt a la llum just l'endemà de conèixer que Suïssa es nega a col·laborar amb la justícia espanyola en aquesta causa que també afecta la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira. Precisament sobre aquesta negativa que ha rebut el jutge Manuel García Castellón, n'ha parlat avui el president del Consell General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte.
Que Suïssa ha rechazado, yo creo que eso es como... caso Falciani, se llama Falciani, yo creo. Como no le mandamos a Suiza, pues nosotros tampoco mandamos, no dejamos que nos manden nada.
En resum, creu que Suïssa no col·labora amb Espanya perquè Espanya en el seu dia no va extradir Hervé Falciani, recordaran l'exbanquer suís que va publicar una llistada de defraudadors fiscals. A tot això, García Castellón avisa en un auto de 9 pàgines als jutges de Suïssa que estan obligats a col·laborar segons els tractats internacionals i paral·lelament obre també una investigació per a la filtració a la premsa de la resposta de la justícia suïssa.
El magistrat de l'Audiència Nacional ha retret a Suïssa que ni tan sols hagi atès la seva petició del passat mes de novembre de celebrar una reunió de coordinació sobre aquest cas i a més, adverteix que els tractats internacionals prohibeixen rebutjar una sol·licitud d'assistència judicial en base a motius polítics.
Completament canviant de qüestió en política municipal, tot i que ahir van facilitar que els pressupostos de Barcelona passessin al primer tràmit a la Comissió d'Economia, Esquerra no contempla, de moment, formar govern amb el PSC a l'Ajuntament de la capital catalana.
El portaveu dels Republicans a Barcelona, Jordi Coronas, ha dit en declaracions a Ràdio Estel que no plantegen un escenari de govern tripartit entre ells, el PSC i Barcelona en Comú.
La primera persona que se li ha de preguntar si proposaria és l'alcalde, que és qui pot decidir amb qui governa la ciutat, que per algú té la vara d'alcaldia i va ser investit. Ja veurem què és el que passa o el que deixa de passar. Evidentment, quan tinguem les condicions d'un acord damunt de la taula, si arriben, tindrà una decisió al respecte, però ara mateix no estem en aquest escenari ni molt menys.
Jordi Coronas també ha dit que l'acord de pressupostos a Barcelona fa estirar el model del Partit Socialista cap al model republicà. Davant del risc, diu que els comptes facin un gir a la dreta.
Política a banda, anem ara a Badalona, on aquest migdia s'ha hagut de desallotjar un quart bloc de pisos del carrer Canigó per la propagació d'esquerdes. Així doncs, els veïns del número 5 fan avui les maletes, tot just començar la inspecció especialitzada que ha contractat d'urgència l'Ajuntament de la ciutat.
I ahir a la tarda es desallotjava també preventivament els veïns del número 11 i avui, com deies, els ha tocat els veïns del bloc 5, situat al mateix carrer. Fins al moment, només havia estat necessari desallotjar els blocs adjacents al número 9, que és el que es va esfondrar ara fa 15 dies, causant la mort de 3 persones. La propagació de les esquerdes, però, ha obligat també a desallotjar blocs que estan molt més allunyats. La decisió, de fet, s'ha pres tot just arrencar la inspecció especialitzada i contractada d'urgència per l'Ajuntament, que ha d'analitzar l'estat de 420 habitatges de l'illa del carrer Canigó. En parla David Gràcia, tinent d'alcalde de Badalona.
Són unes esquerdes que s'han trobat als baixos, que són contigües a les parets mitjaneres i que pels tècnics són preocupants perquè podria haver un esfondrament en qualsevol moment. De fet, per això, ara mateix, ja veieu que s'estan entrant els puntals per apuntalar-ho i assegurar els baixos. El missatge és de tranquil·litat, el missatge és de rigorositat. Nosaltres anirem fent les inspeccions que toquen.
I en aquest sentit, Gràcia ha dit que s'intensificaran les inspeccions bloc a bloc per anar el més ràpid possible.
D'altra banda, a Olesa de Montserrat, dues persones han quedat ferides per l'explosió d'una instal·lació de gas butà en una cuina d'un pis. Ha passat aquesta matinada.
Els bombers han rebut l'avís cap a 1:15 per l'explosió en un pis al carrer Emili Blanchard. En arribar al lloc, amb 3 dotacions, han sanejat els vidres i també han fet totes les comprovacions. Metges del SEM han atès aquestes dues persones i les han traslladat a l'Hospital de Martorell.
Estel migdia.
Més coses. Segon robatori de cable a la xarxa de trens de Catalunya i segon dia d'aquesta setmana amb retards a Rodalies. Aquesta matinada de dimarts a dimecres, els lladres han sostret cables de coure entre Sabadell Sud i Cerdanyola a les vies, per tant, de les línies R4 i R7.
Anava a pillar el R4 i no ha passat encara. Deia que passava una Lleida i no ha passat mai. He vingut aquí a pillar el bus, però tampoc passa.
Estábamos nosotros aquí en Cerdanyola por la mañana y nos han dicho que iba mal, solo iba una vía y no podíamos ir a Terrassa. Íbamos a la Terrassa y nos hemos quedado aquí hasta ahora. Buscaremos otra alternativa, un bus o alguna cosa, buscaremos. Però també van mal los buses.
Primer han posat un tren que ha passat per l'Andén que va cap a Terrassa, de la R4, que anava cap a Barcelona. L'únic tren que ha passat cap a Terrassa, però anava tan ple que no hem pogut entrar.
És el testimoni dels usuaris que dia a dia pateixen aquestes incidències a Rodalies. A hores d'ara, però, aquest servei ja s'ha restablert, això sí, a mitges.
Sí, els trens de l'R4 tornen ja a circular per les dues vies, entre Sabadell Sud i Montcada Bifurcació, un cop els tècnics de DIF han reparat els danys provocats pel robatori de cable a la catenària. El servei s'ha recuperat, ha estat sobre les 11 del matí. Els trens de l'R4 i l'R7 afectats aniran, per tant, recuperar les seves freqüències habituals. Segons ha explicat Renfe, el robatori d'aquesta matinada ha consistit en la sostracció de 120 metres de cable de catenària a l'R4. Això ha obligat a circular per via única entre Sabadell Sud i Montcada Bifurcació amb 2 trens per hora i sentit, i ha fet també per carretera el tram de l'R7 entre Cerdanyola i Cerdanyola Universitat.
Com deia, més aquest el segon robatori de cable aquesta setmana. Dilluns ho va patir la R3, però és que és també el tercer en menys de 7 dies. Dijous de la setmana passada hi va haver un altre robatori de cable de coure entre les estacions de Tarragona i Torredembarra, que va complicar la circulació de trens regionals. En el que portem d'any, però, ja hi ha hagut 17 incidències per robatoris de cable, i és que els problemes de Rodalies no acabaran aquí, perquè el sindicat majoritari de maquinistes SEMAF ha convocat 4 jornades de vaga durant el mes que ve per denunciar que les plantilles estan infradimensionades i contra també el traspàs de Rodalies a la Generalitat.
Concretament, les aturades seran de 24 hores, els dies 1, 4 i 12 de març, mentre que el 6 de març aquestes protestes seran entre les 7 i les 10 del matí, entre la 1 i les 4 de la tarda i també entre les 7 i les 10 de la nit. Entre d'altres, el sindicat està en contra del traspàs de Rodalies a la Generalitat perquè consideren que perdran les condicions de treball actuals, cosa que tant Generalitat com també el govern de l'Estat ja han negat, i que passaran a formar part de l'empresa mixta que es crearà per gestionar el servei de Rodalies a Catalunya.
Per cert, que encara un apunt de servei sobre mobilitat a partir de dilluns, que és quan comença el Congrés Mundial del Mòbil a Barcelona, i fins que acabi aquest congrés, el servei de trens dels ferrocarrils de la Generalitat es doblaran a la capacitat dels convois i s'incrementarà també en 30 circulacions diàries als trens de la línia Llobregat-Anoia.
Es tracta d'un dispositiu de reforç del servei que busca absorbir l'augment de la demanda dels desplaçaments, i també es redissenyarà la mobilitat en els vestíbuls d'aquestes dues estacions. Segons càlculs de Ferrocarrils, la línia arribarà al màxim de la seva capacitat amb el transport de 8.000 persones a l'hora.
Més coses. Un de cada 3 catalans creu que el feminisme ha anat massa lluny amb les seves reivindicacions. Una tendència que augmenta sobretot entre els nois joves. Això ho revela l'enquesta sobre valors que ha publicat avui el Centre d'Estudis d'Opinió. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. En general, la societat catalana reconeix que hi ha desigualtats entre homes i dones i que elles són les perjudicades. Però quan s'entra al detall, l'estudi mostra com els nois joves no ho veuen així. De fet, els homes catalans que tenen entre 16 i 24 anys consideren que hi ha desigualtats, però asseguren que són ells qui les pateixen i en surten perjudicats, i que les dones se'n beneficien. És una tendència que, com explica el director del Centre d'Estudis d'Opinió, Jordi Muñoz, fa temps que s'observa entre els joves catalans.
Observem un patró de moviment cap a la dreta dels nois joves, dels homes de l'edat més jove, que és bastant consistent entre diferents, i és especialment intens en el cas d'actituds de gènere. Ho interpretem també com a part d'aquesta tendència. Veiem un repunt, diguem, de disposició a acceptar valors autoritaris entre la gent jove, especialment entre els homes joves.
Una situació, però, que no només passa aquí. Muñoz explica que el moviment s'està donant a tots els països europeus del nostre entorn. Gairebé 2 de cada 3 joves catalans creuen que algunes dones posen denúncies falses per fer mal a la seva parella i treure'n diners. Més de la meitat pensen que el feminisme ha anat massa lluny amb les seves reivindicacions i gairebé un 50% consideren que les crítiques als acudits masclistes són exagerades o que les relacions entre homes i dones poden empitjorar perquè es parla massa d'assetjament sexual.
Una enquesta que també recull l'opinió dels catalans sobre la immigració. La majoria creuen que les persones que venen de fora contribueixen a millorar l'economia, Pau, o enriquir la diversitat cultural.
Sí, en aquestes dues preguntes la nota mitjana se situa al 6. La majoria d'enquestats també pensen que Catalunya és un lloc millor per viure gràcies a la immigració, en aquest cas amb un 5,6. Tot i que en aquest apartat la valoració varia molt en funció del partit que voten els enquestats. La gent d'esquerres és més favorable a l'arribada de persones d'altres països per millorar l'economia o enriquir la cultura catalana, i en canvi els partits de dreta creuen que els immigrants no enriqueixen la cultura del país. Aquí els votants de Junts puntuen amb un 4,6, la mateixa nota que donen els simpatitzants de Vox. Així ho destaca el director del CEO, Jordi Muñoz.
La percepció dels efectes culturals de la immigració, veiem, per exemple, que l'electorat de Junts té posicions més negatives, tots tenen posicions més negatives, però l'electorat de Junts, en aquest cas, singularment, com no passa tant en la percepció econòmica ni en aquesta valoració general.
Tot i aquesta diferència, segons el partit, l'enquesta reconeix que la visió de la immigració ha millorat els últims 5 anys. El CEO ha explicat que aquesta és una de les enquestes més grans que ha fet, amb més de 7.500 entrevistes. Per cert, l'estudi també diu que un de cada 4 catalans dona importància a la religió.
Gràcies, Pau, pel que fa a la salut. Atenció, perquè arriba a les farmàcies el primer medicament per tractar i prevenir la migranya. Es tracta del Vidura, creat per la farmacèutica Pfizer, que elimina el dolor a les 2 hores d'haver rebut el tractament i també alleuja els símptomes fins al cap de 2 dies.
A més, en els assajos clínics s'ha demostrat que en el 49% dels casos es redueixen a la meitat els dies en què es té migranya al mes i té una eficàcia també a llarg termini. En concret, perquè el medicament entri per la Seguretat Social, els pacients han de tenir entre 8 i 14 crisis de migranya al mes, haver passat per 3 tractaments previs sense resposta i tenir la prescripció d'un especialista. És una bona notícia perquè arreu d'Espanya es calcula que la migranya afecta prop de 4 milions de persones, és a dir, 12% de la població, sobretot dones joves d'entre 20 i 40 anys.
I molta atenció de mals jutjats, perquè l'Audiència de Barcelona ha citat a Dani Alves, que a principi també, recordaran, va ser jutjat per un presumpte delicte d'agressió sexual. En aquesta situació, en aquesta citació, se li podria comunicar ja la sentència. El jutge ha citat a 2:15 del matí a totes les parts implicades en aquest procediment contra Alves. També l'ha citat a ell personalment, de manera que s'haurà de desplaçar des de la presó de Brians 2, on fa més d'un any que va ingressar.
La cita de demà pot servir per resoldre si Alves continua a la presó o si el deixen en llibertat mentre no hi ha sentència, ja que quan el judici va acabar, la defensa del brasiler va sol·licitar-ne la seva posada en llibertat. Una petició que els 3 membres del tribunal encara avui no han resolt. Ara bé, una altra opció és que el tribunal ja hagi redactat la sentència en aquestes 2 setmanes i que hagi citat les parts per comunicar-la.
I abans dels esports encara farem un apunt més, perquè ja sabem quines colles actuaran aquest any a una de les diades castelleres més grans del país, la Diada de Sant Fèlix de Vilafranca de Penedès, el dia 30 d'agost. Aquest any, la notícia és que en queden fora els Minyons de Terrassa.
Els administradors de la Festa Major de Vilafranca han anunciat avui que aquest any aixecaran els seus castells, els castells de Vilafranca, la Vella de Valls i la Jove de Valls i els Xiquets de Tarragona. A diferència de l'any passat, els Minyons de Terrassa n'han quedat fora. L'exhibició castellera de la Diada de Sant Fèlix se celebra des del segle XIX i habitualment és on s'alcen les construccions més espectaculars de tota la temporada.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim els esports amb la mirada posada al Barça, que juga avui l'anada dels 8ens de final de la Champions contra el Nàpols, Pol.
Sí, Xavi, matchball pels de Xavi, valgui la redundància, que no s'atreveixen a donar un favorit. L'Agarenc creu que els dos equips arriben al partit en condicions molt similars.
Jo crec que està al 50%, no? Som equips que, d'alguna manera, venim de guanyar. Venim de guanyar la Lliga i ells els Scudetto. Aquesta no està sent la millor temporada del Nàpols. La nostra està sent irregular, però bé, demà el que hem de mostrar és aquesta regularitat. Els favorits us deixo a vosaltres. Al final nosaltres ho hem de demostrar al camp.
El Nàpols va guanyar la Lliga la temporada passada, igual que el Barça, i aquesta temporada no acaba de carburar. Igual que els blaugrana, per la Xavi també ho ha fet Frenkie de Jong, que s'ha mostrat indignat amb la premsa després de les informacions que el situen fora del Barça.
La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que Es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que no os da como un poco de vergüenza.
De Jong ha afegit que està molt feliç al Barça, que és el club dels seus somnis i que espera poder seguir-hi molts més.
No és l'únic el Barça a Nàpols de partit d'avui. Avui també hi ha un altre partit de Champions.
Enfronta a Porto i Arsenal de Mikel Arteta a les 9 de la nit. Ahir l'Atlètic de Madrid va caure San Siro amb l'Inter de Milà. Haurà de remuntar el Metropolitano si vol ser a quarts de final. Simeone, però, es mostra confiat.
Yo soy optimista y más allá de la derrota tenemos la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan y bueno, ahora esperemos que cuando nos toque lleguemos de la mejor manera.
Una errada entre dos jugadors matalassers va propiciar l'únic gol del partit a favor de l'Inter. L'altre partit de la jornada es va saldar amb empat a 1 entre PSV i Borussia Dortmund. Alemanya dictarà sentència.
I encara sobre el club blaugrana, la cursa pel nou entrenador s'intensifica. Rafa Márquez s'allunya i arriba un nou candidat.
L'entrenador del Bayern de Múnich, Thomas Tuchel, no continuarà la banqueta de l'equip a partir del 30 de juny. Els mals resultats i la bronca amb un dels pesos passats de l'equip, com és Joshua Kimmich, sembla que han acabat amb el cicle de Tuchel al Bayern i, per tant, és un dels noms que s'afegeix a la ja llarga llista de possibles nous entrenadors pel Barça. Qui sembla cartatores d'ara és Rafa Márquez, l'entrenador del filial blaugrana. L'exjugador, ara responsable del Barça Atlètic, ha fet dues publicacions a les xarxes socials en les quals fa publicitat d'una empresa d'apostes, un fet que no ha agradat gens al club, que estudia traslladar el cas al departament de Compliance per si pot ser o no motiu de sanció. Aquest fet, sumat a les declaracions que va fer postulant-se com a successor de Xavi, el deixen pràcticament descartat per la cursa a la banqueta culer.
I anem cap a Madrid perquè els blancs tindran dues baixes per sanció contra el Sevilla.
Les de Camavinga i Dani Carvajal, un per acumulació de targetes i l'altre per l'expulsió amb doble groga al camp del Rayo Vallecano. Els d'Ancelotti defensen el liderat diumenge a les 9 de la nit, rebent el Sevilla a casa. Recordem que van jugar a la Champions la setmana passada, un Madrid que ja somia amb Kylian Mbappé. L'encara jugador del PSG ha estat vist avui a l'aeroport del Prat de Barcelona després de passar dos dies a la capital catalana. Avui torna la disciplina de l'equip francès, que abandonarà el 30 de juny. Mbappé no ha volgut fer declaracions a la premsa.
I per cert que, mentrestant, les entrades pel Brent Barça de Champions femenina s'esgoten en 8 minuts.
Ja no queden entrades per l'anada de quarts de final de la Champions League entre el Brent i el Barça. Només 8 minuts han fet falta per acabar amb tots els tiquets. L'expectació per veure les campiones d'Europa és tal que en el moment de tancar la venda, 5.000 persones encara esperaven a la cua virtual per comprar localitats.
I parlem ara també de bàsquet. Ricky Rubio tornarà a jugar un partit com a professional demà amb la selecció espanyola de bàsquet.
El combinat de Sergio Escariolo comença la classificació per l'Eurobàsquet de l'any que ve jugant contra Letònia a Saragossa. Rubio, que ja entrena amb el Barça de Grimau des de fa dies, ha estat convocat per aquesta finestra de partits FIBA i ha concedit una entrevista a les xarxes socials de la Federació Espanyola. No pot amagar la il·lusió de tornar.
Con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección, fue donde lo dejé, así que creo que es un punto y seguido después de esta experiencia. La verdad es que se echaba de menos, el ambiente que hay es espectacular.
El seleccionador espanyol ha confirmat fa una estona que Rubio tindrà minuts al partit de demà i admet que està millor del que pensava a nivell físic.
I acabarem parlant de motor perquè els primers entrenaments de pretemporada de la Fórmula 1 acaben com va acabar la temporada passada, amb Max Verstappen liderant.
Perquè hi ha coses que no canvien. L'holandès ha estat el més ràpid de la primera tanda d'entrenaments de la Fórmula 1 a Bahrein quan comença precisament el Mundial a principis de març. Segon ha estat el Ferrari de Charles Leclerc a 7 dècimes i tercer Fernando Alonso a 8 dècimes. L'asturià té bones sensacions i en alguns moments de fet de la sessió s'ha arribat a posar líder. És el pilot que més girs ha completat aquest matí, 77 per darrere. Piastri, Sunoda, Russell, Bottas, Albon, Ocon i Magnussen completen els 10 pilots que han rodat aquest matí. Els altres 10 ho faran aquesta tarda. La sessió està en marxa fins a les 5 hora catalana amb Carlos Sainz provant el seu nou Ferrari.
Estel migdia.
Vinga, que avui per acabar marxem de festival al Cruïlla, que es fa el proper juliol. A Barcelona ha presentat avui el seu cartell complet. A banda dels Pet Shop Boys, que escoltem de fons, també hi actuaran els que sabien Maria Becerra, Olga Tañón, el pianista Chucho Valdés en un concert especial de 50 anys de carrera i els britànics The Cooks. Són dos dels artistes principals d'un festival on també hi actuaran Check Check Check, Calexico, Maria Becerra, La Plazuela, Aurora o La Dilla Russa, entre molts altres.
Tots els noms anunciats avui s'afegeixen. Abril Lavigne, Albert Pla, Oques Grasses, Figaflaues i Amaral, el Cruïlla. Se celebrarà al Parc del Fòrum de Barcelona del 10 al 13 de juliol. Les entrades de dia i els abonaments ja estan a la venda.
I per últim, acabem a Madrid. Queda't així, queda't aquí. Perquè Joan Dausà ha esgotat en 48 hores gairebé totes les entrades del seu concert al Palacio de Vistalegre de la capital espanyola el 26 d'octubre. Nosaltres amb això acabem. Tornarem demà al punt de les dues i ara no pagueu la ràdio perquè comença un Fabricació Pròpia especial en directe des del Palau Robert de Barcelona. Així que si esteu a la capital catalana, no us ho perdeu i passeu a veure i conèixer tot l'equip del programa de tarda de Ràdio Estel. Us deixem amb ells. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda. I ara vens...